Pràcticament tota la nostra activitat diària deixa una petjada ecològica al planeta. Segurament no podem fer res per evitar-ho si volem seguir amb el nostre estil de vida tecnodependent, però sí que podem fer moltes coses per prendre consciència i minimitzar en tot possible el seu impacte. Swag Up de Sun, prendre el sol, és una activitat sana, gratuïta i ecològica. Si ho fem mentre llegim un llibre, per exemple. Aquesta és una cançó de Sheryl Crow del 2002 que es diu Swag Up de Sun. L'Oldi que ens ha triat l'Arenyes per parlar avui d'aquesta despesa digital. Cada cerca que fem a Google, cada vídeo que mirem a YouTube, es calcula que les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació, consumeixen entre el 6 i el 9% de l'energia mundial i en menys de 10 anys, el 2030, arribarà al 20% del consum energètic. Però no estem abocats al consum desenfrenat, es pot reduir despesa digital. Us presento tot un expert en aquest tema.
Chris De Decker, periodista, creador del web Low Tech Magazine. A Twitter és @Chris_De_Decker.
En Chris De Decker va participar la setmana passada a la segona edició del Design Beyond Technology, que va organitzar l'Associació de Disseny Industrial del FAT. És belga i ara està instal·lat a Catalunya. Crec que al Maresme. Hola, Chris, com estàs? Bon dia.
Hola, buenos días.
Al Maresme, sí, no crec aquí. Que vius? Què t'ha portat a Catalunya?
Sí, vivo en el Masnou.
Ah, el Masnou. I com és que vius sí. a Catalunya? Com, des de quan?
Estoy aquí desde 2007. Bueno, he llegado aquí por el amor, básicamente.
Molt bé. I, escolta, Chris, clar, la pregunta que et puc fer només... Clar, he començat ja una mica catastròfica, no? O sigui, clar, comencem a mirar què és el que fem a nivell digital i les notícies no són bones, no? Podem disminuir la nostra despesa digital energètica sense massa esforç?
Bueno, hay muchas posibilidades, pero no es tan fácil. Y bueno, lo que vemos en Internet es que cada vez hay más, el contenido es más pesado. Y otra cosa es que estamos cada vez más tiempo en línea. Y estas dos cosas, bueno, resultan en que cada vez usamos más energía. Y bueno, cada vez la vida es más en línea, ahora más con el COVID, claro.
Clar, estem moltíssimes hores connectats i això, clar, hi ha molta més despesa energètica. Clar, tu dius que és un problema més que de l'usuari del sistema, no? Que el que hauríem de canviar és el sistema.
Sí, el problema es que no podemos hacer muchas cosas. Que, por ejemplo, si el contenido del página web promedio es cada vez más pesado, pues nosotros no podemos hacer nada. Podemos acceder a este web, pero no tenemos control sobre el tráfico de datos que requiere. Y claro que puedes intentar estar menos tiempo en línea, pero tampoco es muy fácil porque, claro, la vida, por ejemplo, si quieres hacer cosas de banco, por ejemplo, pues es online. Si quieres caminar hasta el banco, tienes que esperar mucho tiempo. Y bueno, si la vida ocurre más y más online, tenemos que seguir, no hay...
Clar, jo em plantejava, Chris, dic, mira, clar, de solucions cada vegada, és veritat, ho fem més a nivell digital tot. Clar, no sé si tu planteges que hauríem de tornar a treballar més en offline, escriure documents, omplir fulls de càlcul, no sé, més accions d'aquest tipus o no? El que ha de canviar és el sistema i nosaltres anem fent el que ens diu el sistema.
Bueno, creo que hay dos cosas que podemos hacer. Una cosa es, de verdad, también darnos cuenta que hay una vida fuera del Internet, que no tenemos que ser conectados siempre. Pero por otro lado, también podemos hacer el contenido mucho más ligero. Podemos hacer sitios webs que son mucho más eficientes. Porque hasta ahora casi nada hemos hecho en este sentido, porque siempre nos han contado que el Internet es un alternativo sostenible para muchas actividades físicas. Y bueno, lo que no se dan cuenta la gente es que hay una infraestructura enorme que gasta energía, que produce humo, que no es nada sostenible. Pero hasta ahora la atención para cómo diseñar un web sostenible era non existente. Ahora ha empezado un poco más.
Clar, ens estem una mica avançant al futur amb tu, Cris, perquè és una cosa que ens ha sorprès, no? De fet, dius, mira, si no em desplaço, si no faig res, si no em moc i tot ho faig a través d'internet, estic ajudant en el planeta. I en canvi no és tan així, no? Amb el comerç electrònic ho hem començat a notar, no? Que també hi ha molts de desplaçaments. I tu, Cris, l'any 2007 ja vas crear la revista digital Low Tech Magazine. El 2018 sí. Converteixes la web de baixa tecnologia, no? Clar, parles això, web de baixa tecnologia, que és una mica el que ens estaves dient, però clar, m'imagino han de ser webs que facin servir, per exemple, energies renovables, la solar, la eòlica, o no té res a veure amb això?
Bueno, es aquí en Barcelona, claro, hay, bueno, en general hay esta idea que tenemos que mover desde los combustibles fósiles hasta los renovables. Y depende de la región, aquí hay mucho sol, pero no es suficiente solamente cambiar a las energías renovables, porque si sigue creciendo el uso de energía, al final está todo el mundo lleno de placas solares, no hay suficiente lugar para hacer esto. La idea es que, mira, ¿qué es un web sostenible? Porque siempre claro. Estoy escribiendo sobre temas, por ejemplo, que son alternativos más sostenibles para cualquier tecnología que usamos ahora, pero usando el web para contar mis historias. Y me gusta practicar lo que predico. Y en este momento, 2017, han llegado dos becarias de Estados Unidos, de RISD, una escuela de diseño muy bueno. Y bueno, era el momento. Y hemos empezado a un proceso de un par de años. ¿Qué es un web? ¿Qué puede ser un web sostenible de baja tecnología? Y bueno, hemos encontrado respuestas. Y hemos hecho un web muy ligero y aprovechando de la energía solar aquí en Masnou.
Clar, he vist titulars que m'han sorprès, no?, a internet, sobre tu, que deien la persona que aprima les pàgines web, no?, tu els hi fas així una dieta a les pàgines web perquè siguin més lleugeres i no pesin tant. Clar, han de ser webs amb menys contingut, per exemple, el fet de no ser pesades, o de què estem parlant? Com s'aprima una web?
No he entendido, perdona.
¿Cómo se adelgaza una web? Porque tú, se han dicho, ¿no? Bueno, has hecho la dieta sí. De la web, ¿no? Que es menos contenido, por ejemplo. ¿O cómo se adelgaza una web?
No, hemos hecho dos cosas importantes. Primero, hemos hecho un web estática. Y estos días los sitios web son dinámicos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque puedes mostrar cambios. Por ejemplo, alguien pone un comentario y puede aparecer de forma inmediatamente. Pero el problema es que en web dinámica no existe, la página no existe, solo el servidor genera la página cuando alguna persona quiere visitarlo. Y nosotros hemos hecho un web estática que es muy parecido a lo que hacemos en nuestro portátil. Abres un documento y está. Entras en nuestro servidor que está aquí y bueno, abres un documento y está. Y este, bueno, necesitas 10 veces menos uso de energía del servidor para mostrar la página.
Clar, suposo que és com si no s'hagués de descarregar, no? Que ja està descarregada, perquè és veritat que cada vegada que entres de zero una pàgina web, doncs és l'energia, no?, perquè baixi tota aquella documentació, no? I vosaltres, clar, si és estàtica, ja és una... Sí. És com si anessis a un document que ja està al teu ordinador.
Exacto. Solo lo generamos una vez el web, una vez cada día, para mostrar diferencias o actualizaciones. Y la segunda cosa es, claro, es los visuales, que sea muy fácil hacer un web de muy bajo consumo cuando quitas todas las imágenes, porque es lo que pesa más. Pero bueno, pierdas toda la atracción de la revista, porque es muy visual. Por eso hemos, en vez de esto, hemos usado un técnico de compresión antiguo que se llama dithering en inglés. Y bueno, este reduce el tamaño de las imágenes como 10 veces. Y el resultado es un web muy, muy ligero. Es como casi 2 veces más ligero que el web que tenía antes.
És curiós això, no? I a més crec que apuntes que són imatges en blanc i negre, després bueno, si posa el color al damunt, són unes tècniques perquè sí. La foto acabi pesant menys, no?
Sí, ja, és un poco, és un compromiso que algunos imágenes mejor que otros.
Bé, però... i crec que fins i tot la tipografia, no? Fins i tot es pot estalviar amb la tipografia. Com és això? Vosaltres no teniu un tipus de lletra predeterminat.
Sí, pues estos días todos los webs usan un tipo de letra que eligen, pero nosotros no lo hacemos. Lo que pasa es que cualquier mostramos o usamos el tipo de letra del navegador. Así que significa que para cada uno el web está diferente. No tiene el mismo tipo de letra.
És tot un fenomen, s'ha de fer molt activisme per això, amb tot això que estàs dient. Has d'estar molt conscienciat de les petites coses són poderoses, no? Que deia el capità Siam. Suposo que això són petits canvis que fan un tot, no? Tu, per exemple, crec que fas servir un mòbil sense 4G i no tens WhatsApp, també per això.
Sí. Bueno, sí, cada vez mi vida es más difícil, tengo que decir, pero claro, yo puedo escribir sobre esta experiencia, así que es posible. Pero sí, me gusta mucho estar desconectada una vez que salgo de casa. Pero bueno, no hay mucho más gente que lo hacen, porque veo todo el mundo mirando su pantalla.
Potser haurem de fer més. Escolta, ens ha agradat molt parlar amb tu, Chris de Decker, activisme, mobilització, coneixement. Ha creat la revista digital Low Tech Magazine. Ara hi ha anat a visitar una mica la revista i he vist que avui el reportatge central del magazine és Basses de peixos urbans, tractament d'aigües residuals de baixa tecnologia per a ciutats. Per tant, anar fent petits canvis, no?, per poder, doncs, això, reduir tots aquests gasos i això, l'escalfament del planeta, vetllar pel medi ambient. Chris, moltes gràcies per explicar-nos tot això.
Gràcies a ti.
Anem també a una altra persona perquè anem d'una revista digital a una newsletter. Us presento el Toni Ullet.
Hola. Toni Ullet, periodista, editor de la newsletter B-Letter, a Twitter, @UlletN.
De fet, amb el Toni ja havíem parlat el dia que vam fer una mena de tutorial del que és una newsletter, que cada vegada tenen més èxit, perquè és com si fos una petita revista que t'arriba al correu electrònic de forma periòdica, i ella en té una que es diu B-Letter, especialitzada en medi ambient. Toni, hola, com estàs?
Hola, molt bon dia, què tal?
És aquesta publicació que ens arriba directament al nostre correu electrònic. Clar, quan vam parlar amb tu a principi d'aquesta temporada, tenies uns 1.500 subscriptors, no sé si has anat a més o a menys.
Sí, no, he anat a menys, de veritat, està tenint molt d'èxit, està agradant molt. Estic em quedant molt poquets per arribar als 4.000, o sigui que... Va bastant bé, la veritat, que està agradant molt, perquè la gent se la recomana uns als altres, després molts profes, moltes escoles, doncs utilitzen molt el material per classe. Bueno, està el que volia aconseguir, que era que la gent estigui més i millor informada sobre medi ambient en poc temps, crec que ho estic aconseguint, però vull arribar a molta més gent,
I, doncs, ara ho aconseguirem. Va, apunteu-vos a la newsletter, ara direm com heu de fer, però, de fet, quan estaves escoltant el Chris de Decker, què estaves pensant, Toni Ullet, quan estava dient tot això que hem de fer aquests petits canvis? Creus que estem conscienciats com a societat a fer això?
Doncs, en aquest sentit, crec que no. Imagina't pujar la teva foto del dia d'Instagram o emmagatzemar arxius al núvol o tenir la teva safeta d'entrada del mail... Això genera una petjada ecològica molt, molt gran, com un 7% de l'energia mundial. Jo crec que són coses que un no pensa quan, en el seu dia a dia, que és absolutament digital ja, no? que si internet fos un país, seria com el, crec que seria com el sisè més contaminant del món. Això són dades molt, molt bèsties. O sigui, el mercat de les tecnologies de la informació produeix entorn del 3% o el 4% de totes les emissions de CO2 del món. I això és molt CO2. Per mi és una, sobretot una responsabilitat de les grans empreses tecnològiques, però sí que crec que tots podem fer coses per millorar-ho.
Estem en un clar moment de despertar, no? Que això ens ha sorprès a tots, no? Ens estàvem pensant que estàvem fent un bé amb el tema digital, i ara estan començant a sortir cosetes i dius, clar, és veritat, no? Això del que deia jo de lo del vaixell, no?, de Suez, no?, també ens ha fet pensar. Sí. Correu, clar, si estic aquí a casa meva, no estic sortint, no estic viatjant, molt bé pel medi ambient, però en canvi estic comprant un producte a la Xina, no? O sigui, estem agafant consciència a poc a poc.
Jo crec que sí, però és complicat perquè són coses que tu no penses quan yeah. No sé, quan envies un correu electrònic o quan entres a Google o quan... I a més, això és com el nostre dia a dia, o sigui, ja és com... No pots viure sense això. Llavors jo crec que sí que hem de fer com un exercici de petites coses que fem cada dia que creiem que no tenen conseqüències, doncs que sí que la tenen. Petites coses que fem cada dia que les podem fer millor per gastar menys o per contaminar menys, doncs les hauríem de fer. Per exemple, els missatges de correu electrònic, no?
Clar, és que mira, t'he de dir, mira, et tallo perquè t'he de dir que no, perquè el despertar sobre aquest tema va ser per culpa teva. Vas fer un tuit i vas dir el que generava dir respondre un correu electrònic amb un simple ok, no? Et va sorprendre, no? Explica això.
Sí, això és una cosa que vaig... Jo a la Biletre, entre moltes altres coses que tinc, que és com un resum de tot el més important i d'actualitat i més curiós de medi ambient de la setmana, sempre tinc amb un estudi de disseny que es diu Mucho, que són superbons, són la bomba, doncs tenim com una infografia, fem una infografia i després la vaig tuitejar, i aquesta infografia deia això, no? Que només un ok... pot equival, jo crec que era equival a 16 tones de CO2 anualment, que es tradueixen més de 88.000 vols entre Londres i Madrid, que això és, bueno, és una passada.
Aquest correu electrònic, llavors quin és, què ens proposes fer?
Doncs enviar menys mails, o sigui, l'enviament diari de missatges d'agraïment en el que, o de confirmació de mails com el típic ok o el gràcies o que tinguis un molt, molt bon cap de setmana o rebut o pop-up és la bomba o has dit això o salutacions. Això genera només aquest missatge que és supercurtet, enviar aquest missatge tan curtet genera moltes tones de gasos d'efecte hivernacle. Són missatges totalment prescindibles. Potser si no l'envies quedes malament, però t'has de plantejar què és millor, quedar malament o contaminar, no? I no sé, en altres ocasions potser és millor aixecar-te i parlar amb algú que està només a 3 metres de tu a l'oficina que enviar un mail amb OK, no? Que això jo crec que...
Les famílies ens estem enviant whatsapps dintre casa, això és molt fort. Això està passant, això està passant a Catalunya. Sí, bé, també un altre dels trucs que tu proposes, hem de tancar les pestanyes del cercador a mesura que les anem fent servir.
Ui, sí, hi ha moltes... D'aquests truquitos en plan així hi ha moltíssims, però... Per exemple, la nostra, com utilitzem WhatsApp i Netflix, no? Hauríem, l'1% de les emissions globals de CO2 són generades només per veure vídeos en línia. Doncs hem d'intentar veure menys vídeos o amb una resolució molt més baixa. 2/3 d'aquesta xifra corresponen a YouTube i a vídeo sota demanda com Netflix, HBO o Filmin. Per cert, l'altre terç és per veure porno. O sigui, que imagina't la de porno que es veu online a...
Tornem al Canal Plus, que es veia així com granulat, sí. I també la gent ho mirava, vull dir, que podem tornar a menys resolució.
És que és molt bèstia, perquè es veu que la visualització de vídeos pornos per internet genera tant CO2 com tot Bèlgica en un any. O sigui, no sé, són coses... que consumeixen molt. No dic que la gent que miri porno miri menys, però que potser veure amb menys resolució o...
I no això sé. Que deia jo de les pestanyes del cercador, a mesura que les anem fent servir, perquè representa que tenir moltes pestanyes obertes també generen molta despesa?
Això genera molta despesa, sí. Això genera molta despesa. Després, per exemple, tenir molts correus dintre de la teva safata... també genera... Has d'anar netejant perquè...
Ui, això quan... ho haig de fer jo.
Clar, no. Però bueno, el de les pestanyes també. És com una cosa que Tu tens moltes pestanyes obertes i has d'anar tancant perquè el teu ordinador necessita molta més energia per actualitzar totes aquelles pestanyes al segon, perquè tu quan vas d'una pestanya a l'altra, d'una pàgina a l'altra, aquella pestanya sempre està oberta i sempre està perquè tu la puguis veure, no? Doncs el mateix amb la safata d'entrada. Quan tu obres el teu correu, doncs la teva safata d'entrada té moltíssims mails. Si tens 3 mails, doncs serà un segon. Si tens 1.000 mails, doncs els ha d'actualitzar, no? Perquè tu els vegis i no hi hagi problema. Doncs són coses com d'anar netejant, no?
I també un altre que m'ha interessat molt és que, clar, des de quin dispositiu és més eficient navegar per internet? I fas com una taula, no? Si haguessis d'ordenar de menys a més, mòbil, tauleta, portàtil, ordinador de sobretaula. El mòbil és el més eficient, Toni?
El mòbil és el més diuen que el mòbil és el més eficient, sí. O sigui, sempre des del mòbil consumiràs molta menys energia, que no dades, perquè les dades són les mateixes, però consumiràs molta menys energia. Però, per exemple, hi ha coses com escoltar música, no? Doncs Spotify o YouTube? Doncs, òbviament, Spotify, perquè YouTube té imatge. Jo què sé, els milions d'entrevistes o de reunions que tenim ara per Zoom o Google Meet o Skype, doncs això requereix molta energia. Òbviament, és molt millor que desplaçar-se amb cotxe, perquè desplaçar-se amb cotxe gastaria més, o sigui, contaminaria més. Però hi ha truquets com, per exemple, que és superimportant que sapigué que si fem una entrevista o una reunió per Zoom, és molt important que tanquem que ho fem sense càmera. Perquè si
desactivar la càmera és una
clar,
opció.
És que és un 96% més eficient que si tens la càmera, que és moltíssim.
Bé, Toni, doncs jo ja m'he apuntat tots aquests trucs i ara, per acabar, crec que m'has de dir com em puc subscriure a la teva newsletter, B-Letter. Explica'ns-ho.
Això és molt fàcil. Heu d'entrar a la web B-Letter, que és B-E-E-L-E-T-T-E-R, o sigui, B en anglès d'abella i letter en anglès de carta, bletter.org, i allà poses la teva direcció i rebràs un mail de confirmació a la teva bústia d'entrada i confirmes, i cada divendres abans de 8:45 rebràs una meravellosa newsletter amb tot el més important, interessant sobre medi ambient, que pesa molt poc i que és molt poc contaminant, perquè t'estalviaràs mirar no sé quantes mil webs buscant les millors notícies de medi ambient. Les tindràs totes.
Genial, genial. Molt bé, menut, Toni Ullet. Moltíssimes gràcies. Mira, et faig la pregunta de la consulta de 2/4. Avui estem preguntant a la gent pop-up, a les xarxes, a Twitter, Instagram i a Facebook. Respons amb un ok o un rebut als correus electrònics, si no alguna vegada, Toni. Quina és la resposta?
Desgraciadament, alguna vegada.
Ah, alguna vegada. Han estat sincers, agrada la gent sincera. Toni, gràcies, una abraçada.
Una abraçada molt gran, gràcies a vosaltres.
I ara vosaltres respons amb un ok o un rebut als correus electrònics. 2 minuts i t'escoltem. Catalunya Ràdio.